Ràdio Estel. Girona 103.4. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Mossèn Jaume Julià ha estat escollit president del capítol de la Catedral de Girona. Serà el tercer cop que ocuparà aquest càrrec per un període de 4 anys. Avui volem conèixer quina tasca té el capítol de la Catedral, què fan els canonges, quants n'hi ha, i també coneixerem quin moment viu el nostre temple mare, quants turistes el visiten, de quins països. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Girona, temps de flors. Aquest diumenge, 5è del temps pasqual, es clausuren els dies en els quals la nostra ciutat de Girona, la seu del bisbat, s'ha convertit en un jardí, o més ben dit, en molts jardins. Girona, temps de flors. He recordat muntatges florals d'anys anteriors. He trobat algunes notes escrites. He repassat fotografies. Guardo en la memòria les explicacions de les responsables. He escoltat de nou comentaris d'algunes persones conegudes que he acompanyat. Tot plegat, m'ha animat a posar per escrit alguns pensaments que uneixen aquest fet amb la vida cristiana. La bellesa de les ornamentacions i la bellesa de la fe. Tot va començar sembrant una senzilla i petita llavor que s'ha convertit en un gran esdeveniment que acull moltes persones. La capacitat de convertir els llocs que configuren la vida ordinària en espais per gaudir i contemplar. Sense l'esforç pacient de moltes persones, liderades per la Maria, durant molts anys, avui, no hi hauria temps de flors. El papa Benet, assumint intuïcions dels seus antecessors, va parlar sovint de la via, o camí de la bellesa, com a camí d'experiència de Déu. Cal recordar que la creació del món, dels espais galàctics, dels animals, de les persones, és la primera carta d'amor de Déu a tota la humanitat. Aquest és un dels missatges dels primers capítols del llibre del Gènesi, el primer de la Bíblia. La bellesa de les flors i plantes, icona de la creació, m'ha suggerit que cal redescobrir la bellesa de la fe com a resposta a la manifestació de Déu, a la seva revelació. El tapís de la creació de la nostra catedral s'estén d'una manera actual i creativa per la ciutat. I tot va començar fa 59 anys, amb una senzilla exposició de rams i plantes, que malgrat les dificultats i gràcies a l'esforç, paciència i treball d'un bon grup de persones, s'ha convertit en un esdeveniment ciutadà de gran renom per acollir moltíssima gent. Em recorda la paràbola de Jesús en què compara la fe amb un gra de mostassa, una llavor petita que es converteix en una gran planta, o quan indica als seus deixebles que potser són només una petita dosi de sal o un llum aixecat, però que dóna gust a tot el menjar i fa llum a tota la casa. Estem tan acostumats a passar pels nostres carrers, a mirar els nostres monuments, a pujar les escales, a entreveure patis interiors, places, que cal una ornamentació per descobrir o redescobrir la seva harmonia, el seu valor, la seva bellesa i, sobretot, per gaudir-ne tot contemplant-los i no només mirant-los. Gaudir dels espais quotidians és el plus de Girona, temps de flors. Tanmateix, contemplar des dels ulls de Jesús. Fets, persones, la vida de cada dia ens permet gaudir-la i assaborir-la. Sense esforç, sense voluntat de superar les dificultats, sense paciència, sense treball en equip, sense col·laboració, no hi hauria avui temps de flors a la nostra ciutat. Sense esforç, sense paciència, sense voluntat de superar dificultats i foscors, sense comunitats cristianes, no gaudiríem de la vida cristiana. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Després d'escoltar el nostre bisbe Francesc, anem ara en el nostre punt de vista que ens porta Carles Ros, secretari d'Ajuntament. Benvingut, Carles.
Benvingut. Bon dia i bona Pasqua.
Quan vulguis.
Fa poques setmanes va sortir a la premsa de Girona la notícia de dues estudiants d'ESO que es van gravar en un vídeo amb poca roba, ballant i fent jocs eròtics lèsbics. I després van difondre el vídeo al WhatsApp. La comunitat educativa i les autoritats van advertir sobre la necessitat de conscienciar els joves dels perills del mal ús de les noves tecnologies. Es tracta d'un advertiment necessari, però insuficient, perquè és evident que estem davant d'un problema molt més greu i profund que el mal ús de les noves tecnologies. Estem davant un problema educatiu de primer ordre. L'escola en general es regeix avui per una suposada neutralitat moral sobre la sexualitat. Dona als alumnes informació fisiològica del cos humà i de les relacions sexuals, de possibles malalties que es poden contreure, i estadístiques sobre les probabilitats de l'embaràs. Els pares som els responsables principals d'educar els fills en qüestions com l'amor i la sexualitat, que afecten la part més íntima de la persona i dels seus valors. Els pares, els avis si cal, hem de parlar amb els nostres fills i filles de qüestions tals com si la sexualitat s'explica per si mateixa, si les relacions sexuals s'han de guiar per la satisfacció del desig i la recerca fàcil del plaer o la diversió, o si les relacions sexuals han de ser l'expressió corporal d'un do més important de la persona, la seva capacitat d'estimar i comprometre's en un amor madur que pugui portar al món noves persones i educar-les. Si els pares no ensenyem el sentit de la sexualitat als nostres fills, estem renunciant a la seva veritable educació.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
En Jaume Julià enceta el tercer període com a president del capítol de la Catedral de Girona. Tot seguit volem parlar amb ell, doncs, perquè ens comenti què és el capítol de la Catedral de Girona, qui el forma i també com està la Catedral de Girona en nombre de visites, de turistes. Benvingut, mossèn Jaume, gràcies per estar amb nosaltres.
De Busguar.
Bé, ara sobretot ja comencen a haver-hi molts de turistes, no? Estem començant ja l'estiu, la temporada d'estiu.
Bé, nosaltres la temporada d'estiu la comencem pràcticament amb les vacances de Pasqua. De la gent és quan comença a haver-hi més moviment de turistes. L'hivern la cosa és més quieta, més calmada.
Sí, sobretot de francesos, no? Perquè els francesos crec que tenen una setmana de vacances de Pasqua.
Es nota aquesta setmana dels francesos i, bueno, i normalment durant tot l'any el que es nota és un creixement dels turistes que venen de Rússia.
Bé, després si vol parlarem una mica de com està el nombre de visites actualment a la Catedral de Girona. Bé, estàvem dient que vostè ha estat escollit com a president del capítol de la Catedral de Girona. Serà el seu tercer període, en porta ja 8 anys com a president del capítol de la Catedral. Què és un capítol de la Catedral? El que en castellà es coneix com a cabildo.
Bé, és el conjunt dels canonges. O sigui, el bisbe nomena canonges i llavors tots els canonges formen el que tècnicament se'n diu un col·legi en la que la responsabilitat és de tots, conjuntament, i bé, a les catedrals, doncs, en diguem, en català en diguem capítol, en castellà en diuen cabildo, que no s'ha de confondre amb altres institucions civils que també tenen el nom de cabildo, com pot ser els governs de les Illes Canàries, per exemple.
Llavors, la funció del capítol, quina és?
És, d'alguna manera, és doble. És garantir el culte a la catedral i també administrar i mantenir el conjunt de la catedral.
Llavors, quanta gent forma el capítol? Quants capellans?
En aquest moment, el total, som 19, em sembla, exactament. Una mica complicat, perquè és l'any tenim uns quants que estan pràcticament de baixa. Hi ha també algun emèrit, i llavors, efectius, som 13, els que habitualment correm per la catedral.
I cada dia tenen la missió de fer el culte, no?
Fem el culte diari, a les 9 del matí, resant unes hores canòniques, l'ofici de lectura i les laudes, i després celebrem l'Eucaristia. I el diumenge, doncs, també es fa aquesta celebració, però el diumenge la missa és a les 11, per tant, es comença a resar a 11:15.
A vostè l'han escollit els mateixos canonges, oi?
Sí, dins del capítol hi ha uns càrrecs que són de nomenament directe del senyor bisbe i uns altres càrrecs que són de per elecció dels canonges del capítol.
I en aquest cas és el seu.
El de president és de l'elecció, sí.
I quina tasca tenen a dins del capítol? Per exemple, hi ha canonge lector, canonge, no sé...
Hi ha diferents tasques. Diguem-ne, hi ha el canonge doctoral, que és l'assessor jurídic del capítol, llavors hi ha el canonge electoral, que és el teòleg biblista, l'assessor, hi ha també el prefecte de cerimònies, que és el que vetlla per les celebracions litúrgiques que siguin correctes, i llavors hi ha altres càrrecs que són electius, com pot ser l'arxiprest, que és el que té cura especial del culte, el responsable del patrimoni, el president, i un càrrec una mica curiós, el nom, que és el d'obrer, que és l'administrador. O sigui, se'n diu obrer perquè és el que es cuida de l'obra de la catedral, però de l'obra, diguem-ne, de l'edifici, per entendre'ns, eh? En castellà té un nom encara més curiós, que en diuen fabriquero, perquè es cuida de la fàbrica de l'edifici.
Parlem una mica del culte de la catedral de Girona. Esclar, l'estrella del culte és el diumenge, no?
Són, sobretot, les celebracions diocesanes. Com pot ser, doncs, no sé, els sagraments de la iniciació pels adults, com pot ser la confirmació d'adults o les ordenacions, la missa crismal, aquestes són les celebracions més importants de la catedral. Llavors, evidentment, hi ha el culte del diumenge, missa anticipada el dissabte, missa el diumenge, i el culte de cada dia. També els sagraments del baptisme d'infants o del matrimoni, lògicament.
Hi ha molta gent, sobretot abans, ara no ho sé, que els agradava molt casar-se a la catedral. Això continua o no?
Continua havent-hi casaments a la catedral. Molta gent ha baixat els números de casaments. El problema és que han baixat una mica arreu els casaments per l'Eglésia, però pel que comenten, doncs, també han baixat els del casament per els civils. Una mica s'han obert altres camins, les parelles de fet i altres sistemes, i això ha fet baixar els nombres una mica arreu.
I han baixat també els casaments a la catedral, doncs?
Sí, també han baixat.
I on es casen, a la nau o bé a la capella conventual?
Lo habitual és a la nau, però això són els nuvis que acaben de decidir el lloc. En part suposo que per el nombre de convidats que tenen, o fins i tot perquè a vegades la nau imposa una mica, és molt gran tot allò i t'hi trobes una mica perdut. N'hi ha algun, la majoria són a la nau, n'hi ha algun que demana la capella i no hi ha cap problema.
Crec que tothom es pot batejar, no?, a la catedral?
Sí, tothom es pot batejar a la catedral i tothom es pot casar a la catedral.
També el culte, abans parlàvem que el culte estrella és la dels caps de setmana, però els dies de cada dia es fa culte cada dia a les 9 després de la litúrgia de les hores, però no hi ha una massiva assistència. Potser el lloc tan alt de la catedral ho impossibilita?
Evidentment sí. Sí, hi ha un doble factor. Per una banda, en aquell sector de Girona hi viu molt poca gent, resident com a veí, perquè hi tenim, doncs bé, des del Col·legi d'Arquitectes, hi havíem tingut l'audiència, hi tenim la sopa, o sigui, hi ha molts elements, també convents, que, esclar, solen tenir la missa a casa, o sigui, en aquell barri hi viu poca gent. I, per altra banda, el problema de pujar allà dalt, que si no encertes el camí, és pesat pujar allà dalt, sincerament. Has de buscar alguna
escala
que et sigui còmoda. Has de
tenir bons pulmons, eh?
Sí. Has de buscar una escala còmoda, perquè si no bufes quan arribes.
Molt bé, mossèn Jaume. Doncs estem parlant amb mossèn Jaume Julià, que és el president del capítol de la Catedral de Girona. I ara podríem, doncs, també esmentar com estan les visites a la catedral. Van en augment cada any?
No. O sigui, hem notat la crisi. L'any, diguem-ne, abans de la crisi, havíem arribat a un màxim de 260.000 persones, i l'últim any hem anat baixant, aquests anys, l'últim any hem arribat a 230.000 a l'any. Aquest any, aquests primers mesos, sembla que s'insinua un augment, no sé si serà una recuperació, això ho veurem, perquè estem molt a començament d'any encara.
Quines nacionalitats hi ha, més o menys? Bé, visiten.
Curiosament, tenim nosaltres un llistat de nacionalitats que agafem tots els de la comunitat europea, els de la Unió Europea, i uns quants més, així una mica desgranats, i agafem també alguns de la resta de món, doncs una mica desgranats, com pot ser Xina, com pot ser Japó, com pot ser Brasil, com pot ser Estats Units, Canadà. Sí. I de la resta d'Europa, doncs, agafem Rússia, per exemple, la mirem molt separada. Llavors, de tota la llista aquesta, curiosament, cada mes, pràcticament, ha vingut algú de cada un dels països que tenim a la llista. I penseu que a la llista hi tenim, per exemple, Xipre, hi tenim. Doncs, cada mes ha vingut algun, curiosament. D'on venen més? Doncs bé, d'Espanya tenim, bueno, evidentment, els catalans, la comunitat de Madrid, són les dues comunitats, diguem-ne, que ve més gent.
O sigui, Catalunya i Madrid.
Sí. D'Europa, França s'emporta la palma, seguida de molt a prop de Rússia, que ha fet un creixement, en certa manera, espectacular, perquè fa uns 3-4 anys eren molt pocs, i ara pràcticament igual a França, potser aquest any li passarà al davant. Després, Alemanya, Itàlia, el Regne Unit, són països que ve un nombre notable.
Clar, la joia de la catedral està a dins del que és el tresor de la catedral, no? El museu de la catedral, que és el tapís de la creació, que des de que ha estat restaurat es pot veure perfectament, perquè abans era molt fosc, i ara doncs està molt més clar, no? I es pot veure perfectament, no? Parli'ns una mica esclar, els turistes quan veuen el tapís, quina impressió tenen?
Mira, l'impressió és, d'alguna manera, de sorpresa, i d'alguna manera jo diria que s'expressa bàsicament amb silenci. O sigui, és un dels sectors en què hi ha més silenci i que la gent veus que s'hi queda una estona. Hi ha moltes peces que la gent la mira i passa molt lleuger. En canvi, en el tapís s'hi queden, si han vingut amb el guia, s'estan allà escoltant atentament. Si fan servir l'audioguia, doncs estan fins que s'ha acabat el text de l'audioguia i encara s'hi queden una miqueta més, diguem, si estan estona mirant-lo.
Nosaltres som conscients de la bellesa que tenim a la catedral de Girona, el tapís?
No n'acabem de ser, no sé, sincerament.
Potser si estigués a França, els francesos, que són molt xovinistes, ho promocionarien molt més que nosaltres, no sé.
Sí, ho promocionaria força més que nosaltres, això és evident. Ahir jo dic que no n'acabem de ser conscients, una mica per la meva història personal. O sigui, cada vegada que tinc ocasió d'anar-hi, que me'l miro, doncs hi veus algun detallet més, veus alguna cosa més que no t'havies fixat, que no l'havies vist, que no li havies donat importància, en canvi la veus amb més interès. Una anècdota, si voleu, no fa pas massa, es va fer a la Casa de Cultura d'aquí a Girona una exposició sobre l'estudi que s'està fent de les lletres del tapís. I parlen els tècnics que fan l'estudi del tresor de les lletres del tapís. És un aspecte que pràcticament no ens havíem ni fixat. I que si algú ens digués quants tipus de lletra hi ha en el tapís, doncs diríem, no ho sé, un, dos, i resulta que n'hi ha cinc o sis. O sigui, és un dels aspectes més.
I deixant de banda el tapís de la creació del que és la catedral, què és el que els impressiona més? Potser la nau gòtica?
La nau, evidentment, la seva amplada aquesta crida l'atenció a tothom que entra, i el que crida l'atenció també és el conjunt del presbiteri, perquè és un conjunt, diguem-ne, molt singular, no el trobaríem pràcticament enlloc més. I a més el joc que es fa entre la pedra de la catedral romànica, com pot ser l'ara, com pot ser la càtedra del bisbe, i diguem-ne, l'ornamentació ja més gòtica, com pot ser el baldaquí, el retaule, això crida l'atenció a la gent.
L'orgue encara està al centre de la nau. S'ha pensat treure'l? Sempre és un tema, eh?
És un tema gairebé, diríem, perpetu, i no sé si serà etern o no, ja ho sentirem a dir, això. És molt complex treure'l. Sí, és complex perquè és un orgue que no es pot traslladar. Si no, s'hi pot posar rodes i fer-la anar allà on te'n sembli, sinó que, evidentment, caldria desmuntar-lo tot, absolutament, peça per peça. Va ser fet en un moment de dificultat econòmica, els anys 39-40, per tant, doncs, veuríem fins a quin punt totes les peces poden salvar-se o s'hauria de reconstruir molt. I llavors també, evidentment, l'altre tema és on es posa. Però clar, dius, el traiem del centre, tindrem una perspectiva preciosa de la nau. Però bueno, allà on el posem on el posem, per entendre'ns, i perdó l'expressió, ens farà nosa perquè ens tallarà la perspectiva. Ara la perspectiva, clar, imaginem sense l'orgue, posats al mig de la nau, girant-nos a per tot arreu, veuríem, doncs, la immensitat de la nau. L'espai, l'amplària, l'alçària, veuríem tots aquests elements totalment nets. Però, clar, l'orgue, allà on el posem, tallarà aquestes perspectives. És un dels aspectes que hi ha més debat.
Mossèn Jaume, acabem recordant que també podem disposar de visita gratuïta a la catedral. Quin dia, quins horaris?
Sempre, tots els diumenges de tot l'any. S'obre la visita del claustre i el tresor, habitualment. O sigui, la del tresor sempre. La del claustre depèn de si hi ha alguna celebració extraordinària, però bé, això és ocasionalment. En s'obre a les 10 del matí. I a partir de quarts de dues, també la nau entra a formar part de la visita. Fins a quarts de dues, la nau queda reservada per al culte, la celebració de la missa i la celebració de sagraments, suposant que n'hi hagi algun, un bateig, un casament, el que sigui.
Molt bé. Doncs, mossèn Jaume Julià, felicitats per aquesta nova etapa, el tercer període, com a president del capítol de la Catedral de Girona. Que hi hagi molta sort.
Gràcies.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 18, celebració del 125è aniversari de l'Escola de les Dominiques a Pineda de Mar. A les 11, el nostre bisbe Francesc presidirà la celebració de la missa. Concert a l'Església del Carme de Girona serà un quart de 12 a càrrec de la coral Veus Blanques de Montilivi, que acompanyaran també els cants de la missa a 11:15. També aquest diumenge, dia 18, se celebra l'aplec de Sant Isidre al Santuari de la Mare de Déu de les Salines, a Maçanet de Cabrenys. Missa a la 1 del migdia i després arrossada popular. És un aplec de retrobament de catalans del nord i del sud. També aquest diumenge dia 18, missa jove a les 8 del vespre a la parròquia de Sant Jaume de Sal i també segon concert solidari de corals a les 8 del vespre a la Basílica de Sant Feliu de Girona. Intervindran el Cor Maragall, la coral Tuti Veus i la coral Yes Music. Serà en benefici de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona. Aquest dilluns dia 19, recés de l'apostolat de l'oració a les 5 de la tarda, com sempre, al Temple del Sagrat Cor de Girona. El pròxim dijous dia 22, pregària per les vocacions a les 7 de la tarda a l'Església del Mercadal de Girona. També se celebra la festa de Sant Pasqual Bailón, patró de l'adoració nocturna, a les 8 del vespre missa i exposició solemne a l'Església de la Mare de Déu dels Dolors de Girona. També el pròxim dijous dia 22 podeu assistir a la conferència Els cristians de l'Orient Mitjà, entre mite i realitat, un testimoni de fidelitat a l'Evangeli. Serà a càrrec del pare Patrici Sabater, de la comunitat dels pares Pauls, que ha viscut uns anys en missió al Líban. Podeu escoltar aquesta interessant conferència a un quart de nou del vespre a la parròquia de la Immaculada i Sant Pau de Figueres. El divendres que ve, dia 23, a les 8 del vespre, el nostre bisbe Francesc administrarà el sagrament de la confirmació a Amer i també se celebra l'Ultreia Comarcal del Baix Empordà a Foixà, a la parròquia de Sant Joan, a 9:45 del vespre. Ja per acabar us informem que el dissabte de la setmana que ve, dia 24, el nostre bisbe Francesc administrarà el sagrament de la confirmació a les 7 de la tarda a la parròquia de Santa Maria de Pineda de Mar i que se celebra també la festivitat de Maria Auxiliadora a les 8 del vespre a l'església de Maria Auxiliadora del Pont Major de Girona, organitzada per la comunitat salesiana de Girona i l'associació d'antics alumnes de Don Bosco. I malgrat el temporal... Aquesta és la cançó, aquesta és l'himne de l'Aplec de l'Esperit que el anem promocionant aquí a Església Viva. Fins al proper 30 d'aquest mes de maig està obert el període d'inscripcions per participar a l'Aplec de l'Esperit que, recordem, tindrà lloc el 7 de juny, dissabte 7 de juny, a Banyoles, amb el lema Queda't amb nosaltres. Les inscripcions es poden fer a través del web www.aplec2014.cat, on hi trobareu el document explicatiu i altres informacions de l'esdeveniment, o simplement buscant Aplec de l'Esperit en qualsevol buscador. Recordem, fins al pròxim 30 d'aquest mes de juny, obert el període d'inscripcions per participar a l'Aplec de l'Esperit, que tindrà lloc el 7 de juny a Banyoles, amb el lema Queda't amb nosaltres. Vas pujant la muntanya i em vas mostrar el camí per ser feliç.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Anem tot seguit, abans d'acabar l'Església Viva, a escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 18 de maig. Ens acompanya durant tot aquest temps de Pasqua mossèn Josep Caselles, que és rector de la parròquia de Santa Maria de Pineda de Mar. Benvingut, mossèn Josep.
Hola. Jesús no necessita admiradors, sinó seguidors. Ho diu un filòsof danès del segle XIX, Søren Kierkegaard. I té raó, perquè és relativament fàcil admirar Jesús quan s'ha copsat el seu missatge de senzillesa, de perdó, de no violència i de valoració de cada persona humana, per pecadora i marginada que sigui. No costa gaire apreciar el que expressa meravellosament en les benaurances. En parla bé tothom que s'adona de la seva generositat i del seu amor portat fins a l'extrem. Per admirar Jesús n'hi ha prou amb observar atentament la seva vida. Però per seguir-lo cal fer un pas més i creure fermament que ell és la vida, que ell és, com diu l'Evangeli d'aquest diumenge, el camí, la veritat i la vida, i que per arribar a Déu Pare cal passar per ell. En un món plural, com és el nostre, els cristians admirem tot allò de positiu que hi ha en les diferents religions i cultures, però seguim Jesús, perquè només en ell hi reconeixem la plenitud de la revelació i de la vida. El coneixement més profund de Déu l'obtenim a través d'ell i gràcies a ell. I la vida nova i definitiva ens ve també a través d'ell i gràcies a ell.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.